Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
God save the king!
God save the king!
Ha quedat enrere el clam monàrquic a Londres amb milers i milers de persones que han seguit la coronació de Carles III. Avui mirarem d'aprofundir en la monarquia i relacionar-la amb una xacra que pateix la societat britànica i en especial aquesta ciutat. Ens referim a la desigualtat. A Londres hi pots trobar la gent més rica del món, de fet a la City es mouen milions i milions de lliures cada dia, o hi pots veure les cases més luxoses, la majoria de les quals estan buides perquè són una inversió de diners opacs d'oligarques russos, centres asiàtics o d'emirs del golf. Però aquí també hi pots trobar la gent més pobra del país, que viuen en els anomenats Council Flats. Per això Londres és una de les ciutats més desiguals socialment del continent. La nostra primera convidada d'avui s'ha plantejat fins a quin punt la monarquia ha contribuït a aquesta desigualtat.
Yeah, so I'm Dr. Laura Clancy. I'm a lecturer in media at Lancaster University in the UK and I've written the book Running the Family Firm.
Ara som a Kensington, a l'oest de la ciutat de Londres. Som davant de la Grenfell Tower, un gratacel de 24 plantes que va cremar el juny del 2017 i on hi van morir 72 persones. El govern britànic va prohibir el 2022, 5 anys després, la mena de revestiment que s'havia posat en aquest edifici perquè fos més bonic des de fora. El material molt inflamable va ajudar a escampar amb rapidesa les flames.
Greed killed those people. We know that the cheap cladding, the cheap, shoddy, flammable cladding that they put on that building was put there to make it look pretty for those in the luxury flats nearby.
Aquí a peu de la torre, de fet a dalt de tot de la torre, hi veiem un cort verd molt gran i diu per sempre en els nostres cors, Grenfell. La torre està coberta d'una lona blanca. Al costat hi veiem una columna de ferro que deu ser l'ascensor per pujar el material per reformar aquesta immensa torre. I aquí al seu peu hi ha una mena de memorial fet pels mateixos habitants d'aquest barri, un barri que combina els elements potser més rics de la ciutat amb els elements més pobres de la ciutat. Aquest memorial està fet d'una manera personal per molts dels veïns que vivien aquí per homenatjar els 72 veïns que van morir en aquesta immensa torre que s'està reformant aquí a Londres.
Kensington i Chelsea a Londres és un petit focus que representa la desigualtat. Allà hi ha la torre Grenfell, on hi vivia gent de color, migrants, gent que viu d'ajudes públiques, amb pisos socials. I a poques milles hi ha el Palau de Kensington. La reina va visitar al llarg dels anys la torre Grenfell com a mostra de suport a la comunitat local i això ja és problemàtic per si mateix. Allà, literalment, hi va haver un incendi perquè no es va canviar el revestiment de l'edifici, que va propagar les flames, perquè es considerava que aquesta gent no era prou important. I al costat tens Kensington Palace, on la gent també viu dels diners del govern, però viuen en el luxe.
La doctora Laura Clancy, que ha publicat el llibre Gestionant l'empresa familiar, com la monarquia gestiona la seva imatge i la seva riquesa, creu que la monarquia promou directament la desigualtat.
Defenso que en un país que és molt desigual socialment, com molts altres arreu del món, en un país que sempre es diu que no s'és britànic si no estàs obsessionat amb la classe, el meu argument és que realment sorprèn que tinguem una institució hereditària i molt rica amb la part més sublim de la societat.
Clancy, que també és professora de mitjans de comunicació a la Universitat de Lancaster, és partidària de replantejar el debat públic sobre la monarquia.
Pensem en com la monarquia està lligada a la identitat nacional, en com ells porten els diners dels turistes. I pensem sovint com a família, en un rol de família amable que et fa pensar en àvia, mares, nens, etc. I el que faig al llibre és intentar parlar-ne com a empresa. De fet, és com ells solen descriure la institució. Però jo faig servir més el concepte de corporació, s'assembla més a Amazon o Apple, per veure com ha contribuït a les desigualtats.
per Clancy, la monarquia reinverteix la seva pròpia riquesa i poder, com fa qualsevol altra multinacional, i també maniobra per no pagar els impostos que li tocarien.
La monarquia ho fa a través d'aquesta mena de tradicions en coses arrelades des de fa molt temps a la llei britànica. Apple i Amazon ho fan de manera diferent. Reflecteix el fet que són multinacionals, però en essència és el mateix concepte.
De fet, en una investigació del diari The Guardian, el rei Carles III i la seva predecessora, la difunta reina Elisabet II, van ingressar més de 1.100 milions d'euros per negocis immobiliaris de la seva propietat en dos ducats que la casa dels Windsor controlen. Són els de Lancaster i Cornualla. Només el 2022, Carles III va obtenir més de 40 milions d'euros pels rendiments que els donen granges, hotels, castells medievals, botigues i pisos de luxe que tenen aquests dos ducats. Uns ingressos, a més, pels quals no paguen tributs. La Casa Reial Britànica rep de l'erari públic anualment més de 80 milions d'euros, a banda de les despeses de seguretat que paga directament l'Estat. He parlat també amb Pauline McLaren.
Yes, I'm Pauline McLaren and I'm professor of marketing and consumer research at Royal Holloway University of London.
Aquesta professora universitària té clar que Carles III sap perfectament que les finances reials poden servir de munició per als crítics de la monarquia.
Yes, I do, actually, and I...
Sí, de fet, n'està molt al cas. D'aquí ve la seva idea de primar la monarquia. De fet, va fer retallades a la coronació amb menys convidats.
For the coronation, in fact, with less guests.
Crec que està molt al cas de les crítiques. Tenim un moviment republicà que creix a la Gran Bretanya.
In Britain. Bottle of Bucky, in Buckingham Palace. There's
coppers from Scotland all the way down to Dagenham. Precisament per parlar d'aquest moviment republicà, he entrevistat Nick Lawley.
My name is Nick Lawley. I am communications officer for Labour for a Republic, which is an internal pressure group of the Labour Party that is encouraging the Labour Party to discuss the concept of republicanism and abolishing the monarchy.
Nick Lawley pertany al grup Labour for Republic, un grup de pressió intern del Partit Laborista per l'abolició de la monarquia. Recordeu que els laboristes ara són a l'oposició al Parlament de Westminster.
Les generacions joves són molt republicanes. Carles no és Elisabet. Els joves no tenen la mateixa connexió amb la família reial que sí tenien algunes generacions més grans. I es pregunten per què, per exemple, no ens deixeu debatre sobre la riquesa de la monarquia, que es va originar en gran part en el tràfic d'esclaus. La gent es pregunta aquestes coses. I la conclusió òbvia és que la família real no té lloc el 2023.
Carles III ja ha donat suport a una investigació independent per estudiar quin paper va jugar la monarquia en l'esclavitud durant els segles XVII i XVIII, especialment al Carib. En va parlar a Ruanda, abans de ser rei.
I want to acknowledge that the roots of our contemporary association run deep into the most painful period.
Aquí deia, vull reconèixer que les arrels de la nostra associació contemporània estan assentades profundament en un dels períodes més dolorosos de la nostra història. No puc descriure la profunditat de la meva tristesa personal pel patiment de tanta gent mentre continuo aprofundint el meu coneixement de l'impacte durador de l'esclavitud. Una altra cosa és parlar de reparacions, que no ho ha fet. Però no ens desviem. En Nick Lawley em deia que molts joves no es veuen monàrquics i la professora McLaren ens ho confirma.
Realment el seu gran repte intern és com fer-se seves les generacions més joves, els joves de 18 a 25 anys i els millennials que venen després. Aquests no estan gens interessats en les qüestions reials. Molts d'ells no saben ni qui hi ha a la família reial.
I ja que parlem de desigualtat o discriminació, Labour for Republic ha llançat aquesta denúncia.
Fa poc hem llançat una campanya sobre com la monarquia està exempta de la llei d'igualtat. És a dir, cap treballador de la família reial està protegit per aquesta llei. I això vol dir que poden ser discriminats per raó de raça, gènere, orientació sexual, etc. I sabem per descomptat que la família reial és profundament racista i és molt preocupant que els seus treballadors no estiguin protegits per la mateixa mena de lleis que em protegeixen a mi o altres col·legues.
Bé, ara deixarem la Grenfell Tower, a l'oest de Londres.
This is Latimer Road. This is a Hammersmith and City Line train to Hammersmith. The next station is Wood Lane.
Per tornar al metro i creuar el riu Tàmesi i acostar-nos a un altre gratacels, però d'una mena molt diferent. Es tracta del Shard, un gratacels de vidre de 87 plantes que s'ha convertit en una de les icones de la ciutat de Londres. Allà ens espera una altra convidada.
The next station is Wood Lane. Change for the Central Line from White City. Exit for West...
Wherever you are travelling, we hope you have a safe and pleasant journey.
And remember, please mind the gap.
Mapa Mundi. El podcast per saber què passa al món.
Hola, sóc la Marta Peric i vaig estudiar un màster d'antropologia a la London School of Economics i ara estic treballant en una consultoria que treballa amb la Comissió Europea aquí a Londres.
Primer de tot, on som exactament de Londres i per què has triat aquest lloc per parlar?
Estem en el barri de Southwark, que és un dels barris més pobres de Londres, però justament en aquest barri està la Torre del Shard, que és una torre imponent i en la qual es va gastar molts diners. Jo crec que això ensenya una mica la desigualtat que hi ha a Londres, que en un barri molt pobre també pots trobar una cosa en la que s'han invertit molts diners.
Londres és una de les ciutats més riques d'Europa, però també una de les més desiguals. És una ciutat de contrastos, oi, Marta?
Sí, a mi és una de les coses que em cridava l'atenció quan vaig arribar a Londres, que deia, la narrativa que s'explica és que és una ciutat molt rica, però alhora també veia coses que deia, ostres, moltíssima gent vivint al carrer, molts barris molt pobres, i em costava una mica com d'entendre aquest contrast que hi havia, sí. Clar, estem parlant també en termes absoluts, de que és molt rica perquè molta gent, o alguna gent és molt rica. Crec que és una mica això qüestionable, una mica també com als Estats Units, que sí, són països molt rics, però al ser tan desiguals, al final aquesta riquesa està en mans d'on molt pocs.
És un tòpic això o realment aquí tot és molt car?
Sí, és molt cara, el que passa que hi ha una possibilitat petita d'arribar a tenir molts més diners potser dels que tindries a Barcelona. Llavors, és cara per la majoria de gent perquè la majoria de gent no arriba als sous astronòmics que alguna gent té a Londres.
I creus que la bretxa entre els rics i els pobres s'ha eixamplat cada vegada més aquí a Londres? Potser la pandèmia i ara la crisi del cost de la vida hi ha contribuït?
Sí, ha augmentat i penso que això també és una tendència global que està passant. Els pobres es fan més pobres i els rics es fan més rics. I crec que la pandèmia hi va contribuir, sobretot pel tema de l'accés a l'ensenyament, perquè el no poder accedir a l'educació durant un temps, doncs moltes persones o moltes famílies riques podien pagar-se professors particulars i les famílies pobres no podien, i això jo crec que va incrementar encara més la desigualtat.
La desigualtat ve dictada per la situació econòmica dels pares, és a dir, si neixes en una família determinada tens molts punts de continuar sent pobre?
Sí, definitivament. Fent una mica de disclaimer amb moltes persones que diran que, per exemple, doncs, l'alcalde de Londres ve d'una família molt pobra. És veritat, però també això són casos molt concrets i que els mitjans de comunicació i l'elit els agrada destacar per dir que sí, que el somni americà existeix, però en realitat és molt difícil. I jo me n'adono, per exemple, a la meva universitat, que és una universitat, la London School of Economics, que és pública en principi, però que és molt cara. I jo, la gent amb qui m'he relacionat, són persones que ja venen de famílies molt riques. I és difícil, si vens d'una família molt pobra, poder accedir a una educació universitària de qualitat, i sense això tampoc pots tenir una bona feina després.
És a dir, que no funciona, diríem, l'ascensor social en aquesta ciutat.
Jo crec que no. La poca inversió en educació, fins i tot en urbanisme, en polítiques socials, jo crec que fa que sigui molt, molt més difícil ascendir socialment, sí.
La desigualtat també ve determinada per la raça o per l'ètnia?
Sí, també penso que això és global, no? Les persones amb poder doncs, són les persones blanques, els homes, les persones heterosexuals, sense discapacitat, i llavors si no pertanys a aquests grups ja vens d'una base més baixa i també t'és molt més difícil accedir doncs, a feines de qualitat, a un pis de qualitat, tot.
Hi ha barris on hi ha més desigualtat que d'altres. Aquí mateix ho hem comprovat, no? Hem sortit del gratacels amb preus de lloguers de 6.000 a 8.000 euros al mes i hem arribat en aquesta plaça, que evidentment no ens posarem a esbrinar quins lloguers paguen en aquesta plaça, no? Però sí que és una ciutat que una cantonada pot fer canviar la tipologia de gent que viu, no? Almenys el preu del lloguer que paguen. En quins àmbits de la vida quotidiana has detectat més aquesta desigualtat a la ciutat?
Per mi, en tres. El primer és el tema de l'ensenyament, el segon és l'urbanisme de la ciutat i el tercer, i és una cosa així anecdòtica, però crec que és interessant, és el tema de l'accent. En termes d'ensenyament, és claríssim que les persones d'ingressos baixos tenen molt poques possibilitats d'accedir a la universitat pública. Per altra banda, el tema de l'urbanisme. Jo crec que és una ciutat que està molt feta pels rics. Si ets ric, llavors et pots comprar un cotxe i llavors pots tenir un accés bo a la ciutat. Te n'adones de les persones que caminen, que són les que tenen perfils més baixos o les que agafen el metro a les 2 de la matinada. I el tercer, i és anecdòtic però és interessant, és el tema de l'accent. Jo no m'hi he volgut posar gaire en això perquè no volia entrar, però en realitat una mica sí que he intentat tenir un accent també posh.
My final message is a thank you. Thank you to all the families and parents and carers.
Perquè l'accent que tu tens també ja et col·loca en un espai. I crec que això no passa tant a Catalunya. No hi ha una classe tan marcada pel teu accent. Clar, penso que això també és perjudicial perquè al final, si ja neixes amb un accent determinat o una família determinada, ja encara se't fa més difícil l'ascensió social del que parlàvem.
Ara m'ha vingut al cap el cogni, que és un accent que es parla més a l'est de la ciutat.
I mean, they use the word you see or all right on the end of every sentence. It's all right or you see, you know, always stuck on the end of a thing. Yeah, and if they want to talk to you, you know, they say, hang on a minute.
Que s'ha convertit també en popular en els mercats, etc. Però això és una altra cosa. Cap on creus que hauria d'anar aquesta ciutat? Posem-nos ara que fóssim nosaltres els que governéssim aquest monstre que és Londres, cap on creus que hauria d'anar aquesta ciutat perquè fos menys desigual?
Jo sóc ferma defensora de copiar el que funciona i crec que les polítiques que funcionen molt bé són les dels països nòrdics. Llavors, pagar molts més impostos, sobretot les persones riques, que a Londres o al Regne Unit s'han pagant menys dels que es paguen a Catalunya, i que aquests impostos serveixin per finançar polítiques socials. Accés a l'ensenyament, universitats molt més barates, inversió en salut molt més alta i allunyar-nos d'aquests models liberals que penso que no ajuden a que si tu ets pobre puguis ser ric algun dia.
Marta, gràcies i molta sort aquí a Londres.
Moltes gràcies a tu també.
La distància entre els que cobren menys i els que cobren més cada vegada es fa més gran aquí. De fet, més d'una quarta part dels prop de 9 milions de persones que viuen a la ciutat ja són pobres. Ara tornem a ser el metro, camí de Brixton, un barri del sud de Londres que ha viscut un procés de gentrificació, un terme que, per cert, es va començar a fer servir aquí als anys 60 per descriure la transformació física, econòmica i social d'alguns barris que acaba per expulsar els habitants amb menys recursos. Allà he quedat amb un activista català que ha treballat i publicat a internet una cronologia de la lluita ciutadana contra la gentrificació de Brixton.
Hola, doncs mira, jo sóc el Jordi Blanchard, vaig arribar a Londres fa gairebé 31 anys. Vivic aquí amb la meva companya fa això 30 anys i he estat implicat en diversos moviments socials de Londres i especialment a Brixton amb el tema de la gentrificació i de com està canviant el barri i de com s'està perdent una mica l'autenticitat d'aquest barri com d'un lloc on doncs, bàsicament era de classe treballadora i immigrant, s'està canviant per un lloc així com de, com ho diríem, comercial.
Perquè, per cert, ara mateix som davant d'un pub, no? L'Atlàntic, que era un lloc, podríem dir, no sé si mític o no, del barri, que ha canviat molt, no?, aquest pub.
Bueno, ha canviat, ja no existeix, bàsicament. Estem a la cantonada entre Cole Harbour Lane i Atlantic Road, que Atlantic Road segueix cap a Railton Road, i aquests tres carrers són el vell mig del barri, a prop del mercat, que era el centre de la comunitat jamaicana. Bàsicament, Brixton tenia un caràcter afrocaribeny importantíssim. Estem davant de l'Atlàntic, a un costat, i per l'altre costat, davant de l'Atlàntic, estem en un lloc on hi ha el Brixton World Foods, que seria l'única... Bueno, hi ha dues coses que encara queden al barri. Una és una llibreria segona mà, aquí a Cole Harbour Lane, i l'altra és aquesta botiga, que és una cooperativa de menjar ecològic. Aquestes dues coses encara són les dues úniques coses que et podria dir. Mira, això estava aquí quan jo vaig arribar. L'altre és com si haguéssim fet servir un software de tres dimensions a la vida real, com el Photoshop, quan vols canviar una fotografia, doncs el mateix. Com si poguessis fer això en una zona física i treure llocs i canviar-los. Hi ha una generació que va fer cap a Brixton que se'n diu The Windrush Generation. The Windrush era un barco, l'Empire Windrush. Era un vaixell que portava gent des del Carib cap aquí després de la Segona Guerra Mundial, quan aquí a Anglaterra pues, faltava mà d'obra. Això va ser el 48 i a partir de llavors, 1948, a partir de llavors van haver onades de migració del Carib cap aquí fins ben bé als finals dels 70s. Amb aquesta gent va arribar a un lloc on, bueno, a part de ser fred i fosc, que per ells ja va ser un xoc, se van trobar amb una societat que no estava acostumada a tindre gent amb una cultura diferent, gent negra, especialment caribenya, que són unes cultures que viuen molt al carrer. Les botigues que tenien ells, doncs, peixateries, fruiteries, el que fos, barberies, totes tenien sound systems al carrer, doncs, tu anaves pel carrer i senties reggae, tot el rato, mentre estaves comprant peix. Doncs, hi havia un dels que venia, anava posant discos de reggae. Now I may not be familiar with your language. Tota aquesta cultura era un xoc per doncs, la cultura blanca anglosaxona, i damunt se van trobar doncs, el racisme institucional, la policia i tot això. Clar, aquesta gent van haver de com a crear un lloc on poder construir comunitat, que es poguessin sentir com a casa seva, i a poc van anar aconseguint doncs, els seus business. I un dels primers que van aconseguir icònic és aquest pub que n'hem parlat abans, que es diu Atlantic. A Jamaica se'l coneixia com l'ambaixada jamaicana a Londres, o sigui, tu venies d'allà sense feina o sense casa i t'ajudaven més aquí a l'Atlàntic que no pas a l'ambaixada jamaicana. Era un bar que era... Bueno, clar, és que jo venia d'una ciutat petita a Catalunya, entro a l'Atlàntic i és com, clar, com si hagués entrat a Kingston, a Jamaica, amb un... La música era tot dub, era tot reggae, tota gent jugant al billar, de la manera que juguen, que és bastant espectacular. Té una manera de jugar al domino, que és fer molt de ciroll amb les fitxes damunt de la taula i cridar. Llavors ells van dir que Brixton s'havia de fer molt més bonic, molt més amable, i que es tenia que convertir en una destinació per visitants que vinguessin per una economia de nit, o sigui, un lloc on la gent vingués de festa. Part de tot això es tenia que netejar tota aquesta cultura molt de carrer, que es barrejava entre aquesta cultura del Carib, t'explico, més tota una cultura que era més aviat blanca, però alternativa, de cases ocupades. Hi havia carrers sencers ocupats, hi havia un centre social anarquista molt a prop d'aquí on som, que va estar obert 28 anys, molta gent que buscava un lloc per viure barat, o una mica més interessant, va fer cap aquí. Hi havia exposicions, hi havia llibreries, hi havia guarderies, hi havia classes d'anglès, el que fos. O sigui, si volguessis, podies quasi tenir una vida fora de l'establert. Clar, tot això feia que Brixton no es pogués vendre. Tothom sabia que s'hi podien fer molts quartos si es netejava tot això i es posava al mercat.
I això, perdona Jordi, això va passar, és a dir, l'administració va acabar posant diners públics, teòricament, per regenerar el barri, aquest és l'argument, no?
Sí, sí, van ser públics i privats, de fet. El finançament va entrar el 93 per fer el barri més amable, en van dir, i més bonic, i sobretot perquè fos un lloc on la gent pogués vindre, una destinació, perquè la gent pogués visitar i on hi hagués una economia nocturna molt vibrant. Clar, totes les onades de migració que van construir aquest barri, ja ho trobàvem, un barri amable, ja ho era, un barri bonic. Era un barri on s'hi podia viure, on la gent podia llogar un pis. Ara no pots. Jo tinc com a mínim 10 o 15 amics pròxims que han hagut de marxar al barri i ja és impossible per ells viure en aquest barri. Si tu no has aconseguit tindre un lloc, pel que sigui, que vas poder assegurar-te en aquella època i mantenir-lo, ja no pots, ara no pots llogar un lloc, has de marxar. Bàsicament, el que la gentrificació fa és una desconnexió total entre el lloc físic i la història, i la gent. Quan això es trenca, quan la gent no té una relació directa amb el lloc, fa que la comunitat desaparegui, el sentit de comunitat desapareixi, perquè ben bé no saps molt bé on ets. Saps que és un lloc que mola molt per històries, perquè els 70s i perquè la gent, i els 80s, i el reggae, i els bars i tal, però no saps ben bé què és i què representa.
Ara fa un moment, Jordi, m'has portat a dos mercats, dues menes de galeries, no?, que són tapades, diríem, no estan a l'aire lliure. Em comentaves abans que eren dos mercats llogats per part de la gent del barri i que ara pertanyen a un sol propietari. M'ho pots explicar?
Una persona de Texas, d'Estats Units, que la seva família està a Nova York i són propietaris d'una gran part de Manhattan. El fill, un xic molt trendy, molt modernet, arriba a Londres i munta una empresa que es diu Hondo Enterprises i veu que Brixton és un lloc on es pot forrar, bàsicament. Que cal, una de les coses que promou la gentrificació és que hi ha molt de diner a fer gentrificació. No només per part privada, sinó moltes vegades l'Ajuntament és còmplice. Vull dir, ara veiem que gent de l'Ajuntament estan als consells de direcció de les empreses que estan renovant la... Aquest home va vindre amb un plan de canviar el que se'n diu l'àrea del Pops Road. Pops Road, si t'hi fixes, aquí on tenim la via del tren, és aquí al mig, i vol posar una torre de 20 pisos on no hi haurà res d'habitatge, tots seran oficines, co-working, hot desks, això que ha sonat tot tan, tan guai. Aquesta torre ha estat just al mig del barri, és una mica com el que faria servir per matar un vampir, una estaca d'aquelles, però és quasi ficar aquesta estaca bom al mig del barri. Si aquesta torre es construeix, clar, mata totalment el sentit perquè està just al mig del mercat. Per aconseguir això, havia de com fes el mercat seu. I el 2018 es va anunciar que Hondo Enterprises havia comprat les arcades, que són els llocs on jo tota la vida he anat a comprar les patates, les taronges i el peix, i que ara ell ho està convertint en una economia nocturna. O sigui, avui ara som divendres al matí, ara ho veus normalet, més o menys gent comprant a les quatre botigues que queden, però si tu vens aquesta nit, tot està convertit en bars, en pubs, en cerveses caríssimes, una hamburguesa et val 12 lliures, una cervesa et val 7 lliures, molt a molt seri, perquè tothom hi vol ser, molta música, però res de música a la zona. Totes aquestes botiguetes eren, doncs, els businesses que la gent local, aquestes onades de migració, s'havien anat construint. Tenies un mogollon de botigues afrocaribenyes o de l'Àfrica, després va vindre la migració xinesa, després va vindre la migració de llatinoamericana, tot això, doncs, era el que feia aquest mercat, i era el que feia aquest mercat tan interessant. O sigui, venies aquí i flipaves. No et semblava que estiguessis a Europa, hi havia dies. Els hi ha anat pujant el lloguer des que és seu, els hi triplica, quadruplica el lloguer. Clar, aquests businesses són businesses familiars, han de marxar, llavors ve una cadena, un club o d'algun bar famós del Soho i tal, i comencen a obrir els seus locals. Clar, si aquesta torre, o sigui, el mercat ja és seu, ja pot fer el que vulgui. Els lloguers que fa ell, o sigui, aquesta campanya contra la torre està treballant perquè aquesta torre no es construeixi, però també hi ha hagut de defensar businesses familiars de que se'ls fotés fora, però en plan bullying. Però l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, de moment hi ha posat fre, i ara estem veient què passa amb això. Ja es porta un any esperant que hi hagi una decisió i encara no se sap.
Ja per acabar, Jordi, si tu ara... Imagina't que vas arribar aquí als anys 90, si haguessis arribat en aquest barri, l'actual, t'hi haguessis quedat a viure?
Si hagués arribat ara?
Sí.
És que no m'hi podria quedar. O sigui, tu ara arribes en aquest barri i primer que no trobes un lloc per... Això és el mateix que passa a Barcelona, pel que sento dir a amics i a familiars a Barcelona. Vull dir, tu vas a molts barris i ja no trobes un lloc on viure que te'l puguis pagar si els sous no t'ho permeten. Aquí ara no pots... No et pots comprar una casa. O sigui, una casa de 3 habitacions val gairebé 1 milió. Un pis de 2 habitacions, pisos que estaven ocupats fa 15 anys, que una comunitat ocupa, ara aquests pisos valen 800.000. Algú com jo m'hauria d'explicar per què seria tan interessant estar a Brixton.
Bé, Jordi, llarga vida a Brixton i moltes gràcies.
Vale, de res. Moltes gràcies a tu i a vosaltres.
Acabem aquest recorregut per Londres amb la música de la londinenca Cae Tempest. Gràcies per seguir-nos.
Mapamundi és un espai de la secció d'Internacional de Catalunya Ràdio amb Quim Olivares. Muntatge de Josep Lluís Santiso i producció de Vanessa Carrion. Europe is lost, America lost, London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget.
All of the blood that was bled for these cities to grow. All of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight and the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat, to dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up?
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.